Hola, molt bona tarda, esportistes. Què tal, com estem? Benvinguts una tarda més aquí a la banqueta de Ràdio Fabra, als Esports de Sant Andreu, el programa que parlarem directament de tot l'esport i, a més, un programa insígnia del que és el districte de Sant Andreu a nivell esportiu. Des de la fàbrica de creació de la Fabra i Cots, doncs, com hem dit, una tarda més us volem acompanyar i que compartiu amb nosaltres aquest espai esportiu ja de referència a tot el barri. Com sempre, fem les presentacions. David Albizu, bona tarda.
Bona tarda.
David González, bona tarda.
Bona tarda.
Excusem a l'Alba Cabrera, que avui, doncs, per temes laborals no ha pogut ser aquí, però bueno, l'esperarem en el següent programa. I bé, avui sí, hem de recordar també les xarxes socials, que em poden contactar amb nosaltres, David.
Quasi, eh? Anava quasi, per segona setmana consecutiva.
Sí.
Ens podeu contactar tant a Twitter com enviant-nos un e-mail. El Twitter, el nostre perfil és @labanquetaRF, i si voleu enviar-nos un e-mail, doncs labanquetaRF@gmail.com.
Fetes ja les presentacions, i ara sí, doncs, el contacte que ens pot fer la gent. Avui entrarem a parlar directament del Besòs Baró de Viver i tots els equips que tenen doncs, les seves instal·lacions o el seu mètode d'entrenament i de partits en el camp municipal de la Trinitat. Sabeu que les últimes setmanes hem estat molt atents en aquest sentit, n'hem parlat també aquí en el programa, i avui doncs, tenim el plaer de saludar el directiu del Besòs Baró de Viver, el Lluís Vendrell. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs, Lluís?
Bueno, una mica angoixat aquests dies, però ja crec que ho hem pogut solucionar tot. Però vaya mes que portem, eh?
Sí.
Vaya marrón que ens ha tocat amb el camp de la Trinitat.
Sí, bueno, nosaltres, ja ho saps, hem anat repassant tot el que ens informàveu durant aquestes setmanes. Hem denunciat, de fet, la situació cada setmana, i a més hem fet les gestions pertinents, doncs, perquè el missatge fos traslladat a les persones indicades. Lluís, explica'ns una mica primer com va començar tot i com hem arribat fins al punt on ara, en aquest proper mes de març, heu de jugar els partits com a local al Bon Pastor.
Bueno, el primer partit va ser contra el Vistalegre B, que l'àrbitre que va venir va dir que no es podia jugar perquè havia un forat en la porteria, que no sé si està el Carlos per aquí, avui està el Carlos?
No, ens ha deixat un missatge que després escoltarem, però no ha pogut estar, no.
Vale. Ell quan juga a la Trinitat també ho sap. Però bueno, ese club jo crec que portava, de la temporada passada ja estava, però un club bastant pronunciat, eh?
Sí.
I bueno, i que fallaven 10 focos de la il·luminació. I, clar, fallen 10 focos de 70, però la veritat és que si no jugues ni al linterna, sabes si hem pogut jugar, no?
Uh-huh.
I, bueno, pues el árbitro va suspendre el partit. Evidentment, estava en el seu dret, però, bueno, pues va suspendre. Uh-huh. Però el que me sorprèn molt, que no sé què ha passat, que n'hi ha equips que han jugat a esa hora, i bueno, no sé què ha passat, o no s'ha tocat a nosaltres la Xina, perquè a l'altre siguin partit, al cap de 15 dies, jugaven contra el Levante Las Planas, el club s'havia arreglat, però fallaven uns focos. I, pues, evidentment, pues, no es podia jugar allí. I, bueno, pues, ja com eren dos partits atrasats, pues, es van tenir que posar en contacte amb el districte, a veure quina solució ens podien donar, no? Perquè dos partits aplaçats, si aplaçaves un altre, pues, podíem tenir la possibilitat de que la federació digués: escolta'm, noi, si no arregleu això, o busqueu camp o podeu ser exclosos de la competició, perquè, clar, ells se poden posar en el nostre lloc, però tu has de solventar el problema. I evidentment tots sabem que aquí a Barcelona jugar un camp avui en dia, un camp de setmana o ja no t'he dit per entrenar, això és, la veritat, una mica difícil, eh?
Mm-hmm.
I bueno, pues no sé què ha passat, pues vam tenir la sort de que coneixem al Marcel, que és el director de les instal·lacions de Bon Pastor, i en tot moment es va brindar per fotre'ns un cop de mà. i bueno, pues vam fanjar un acord de col·laboració de tres partits per poder jugar allí, perquè en principi lo de los focos pues, pot trigar un mes en arreglar-se. Llavors nosaltres teníem que fanjar de poder jugar aquests tres partits. Lo que m'estranya, que no sé què ha passat, si és que algú s'està fent vudú o algo, però la Trinitat va jugar aquesta setmana a les 6 de la tarda allí. O sigui que si ells van jugar, perquè nosaltres no, la veritat és que no ho sé.
Per posar, Lluís, per posar una mica en context a la gent, recordem que a part de vosaltres, en el Municipal de Trinitat Vella, juguen i entrenen els equips del Cerro i del Club Deportiu de Trinitat, i a més, el Montsant La Peira, si no ens equivoquem, juga a més o menys a la mateixa hora que vosaltres. Que aquí la pregunta era per què a vosaltres sí us sancionen i a ells no? Per què els suspenen el partit a vosaltres i a ells no? Sí que és veritat, i això ho hem comentat amb tothom, és que a l'hora que us suspenen a vosaltres un partit, l'àrbitre de les següents jornades ja té aquest precedent, un informe, i diria que això després ho especificarà en el missatge que ens ha deixat el Carlos Pizarro, que lògicament hi ha hagut una incidència fa dues setmanes i si és reiterativa és molt més fàcil que us suspenguin el partit, que al final és el que va passar. I aquí també volem entrar en el tema de la Federació Catalana, perquè, si no m'equivoco, us va reclamar a vosaltres una multa per les condicions del camp, quan el camp és municipal. Com va anar la gestió amb la Federació, Lluís?
Bueno, pues, lo que has comentat tu, que, bueno, que com és possible que el Cerro i el Montsant La Peira juguen a les 8 de la tarda, igual que nosaltres, alternant. No li han suspès cap partit, i bueno, i el la Trinidad va jugar aquesta setmana a les 6 de la tarda, perquè juga a les 12 del migdia, igual que el Cerro, però per motiu de calendari coincidien i van jugar a les 6 de la tarda i no el van suspendre. Bueno, i a nosaltres, a sobre que suspenen el partit, els fiquen 100 euros de multa al club, com si nosaltres tinguéssim la culpa. Quina culpa tenim nosaltres de que una instal·lació municipal estigui deficient quan ja s'havien reclamat diverses vegades que l'enlluminat estava malament i no l'havien solventat, no l'havien solventat. O sigui, estan esperant tanto que viene el lobo, que viene el lobo, hasta que viene, y es verdad que viene, ¿no? Mm-hmm. Pues nosaltres ho vam avisar moltes vegades a tècnics del districte i, bueno, que evidentment no sé el que van fer, però no estava solventant ni demanat els focos. Mm-hmm. I bueno, i ara pues els van ficar una multa, i bueno, ara els dos aplaçats que tenim, hem pogut tancar-los avui i jugarem al Municipal de Vallbona a les 8 del vespre. Que ha sigut una odissea per poder fanjar aquests partits.
En cap de setmana, Lluís? En cap de setmana?
No, cap de setmana no, perquè n'hi ha competició.
Ah.
Has de jugar entre setmana.
I què jugueu? Aquesta setmana un dels dos o com?
Avui, molt amablement, pues, ja hem ficat els partits en intranet. Sabeu que es fiquen en intranet i la federació s'ha acceptat a la tercera vegada. El d'equip contrari es negaven a jugar. I no sé, però jo crec que els equips contraris podien donar una mica de facilitat de que quan hi ha un problema d'aquests tenir una mica de germanó i posar-se en el nostre lloc, no? Perquè el Vista Alegre ens ha aplaçat tres vegades el partit. Ni un horari que li donaven, ni ningú dia que li donaven, el rechazava. Mm-hmm. I el Levante Las Planas dues vegades. Hasta que al final ja, pues, ja està fanjat, la federació ha aprovat l'horari.
Crec que el David tenia una pregunta.
Dic que quan es juguen els dos partits? Entre setmana, però quan els dos partits aplaçats?
El dimecres dia 11 contra el Vista Alegre a les 8 del vespre. Uh-huh. I el dimecres 18 contra el Levante Las Planas. Que aquí hem tingut una odissea perquè, clar, nosaltres mai ens havíem trobat en aquest cas, saps? Resulta que n'hi ha unes normes, eh? Nosaltres primer teníem, es diu la federació, buscar campo para jugar estos atrasados, si no, el comitè de competició assignarà uno, ¿vale? Nosaltres Contratem el camp del Canyelles a les 10 i quart del vespre, ¿vale? Ja el teníem posat en intranet i ens envia un correu la federació que si l'equip contrari no el vol jugar perquè és massa tard. Bueno, nosaltres el coneixíem. Diu, sí, a veure, li vam dir, si vosotros nos habéis dicho que busquemos un campo alternativo entre semanas, lo hemos buscado. No, pero a ver, no puede ser más pronto de las 9 de la noche. O sea, más tarde de las 9 de la noche. Encima, pues haberlo dicho de primera, ¿no? Nosotros no lo sabíamos. Bueno, torna a aplazar el partido. Un otro día pudem, el día de carnaval, el pudem un domingo a la tarde en el Agapito Fernández. Bueno, ni a una otra normativa que tampoco no la desconocían, que, bueno, que tenías que pular el partido 6 días abans en intranet. Pues bueno, ven pular el dilluns al dematí y comer el diumenge per la tarda al partido eran 6 días y mig. El equipo contrari s'agarra a una otra normativa, ¿vale? La tercera vegada, ahí mateix, pudem el partido a las 7 de la tarda, porque la federación me va a dir, el partido en un correo que encara el tinc se ha de jugar antes de las 9 de la noche, ¿vale? Podem trobar el camp del Vallbona i podem el partit a les 7 de la tarda. Pues el equip contrari també se nega a jugar perquè n'hi ha una normativa que diu que els partits han de jugar o a la 8, entre la 8 i les 9, o sigui, que estic ja de normatives, però que ho diguin de primera, el partit s'ha de jugar de 8 a 9 en un dia entre setmana, però no, que van donant la volta, te van donant la volta, o sigui, al final acabarem sent juristes, perquè tanta ley, en el libro de PTT, que ni a la federació, que igual ahí ni en 300 o 400 pàgines, tu compres un club, després sapigué tanta normativa.
No, però aquí, Lluís, jo crec, no sé si pensa malament, però, clar, ni cap club es deu saber la normativa, però aquests dos clubs amb els quals teníeu aquests partits pendents segur que preferien, lògicament, tenir els 3 punts directament sense jugar, i aquí és on entrava tot el tema de començar a buscar normatives per intentar que us traguessin el partit a vosaltres i els 3 punts per ells. No sé si sóc mal pensat o és una cosa que ja teníeu pensat vosaltres que també podia passar.
Gerard, nosaltres els estàvem donant facilitats per jugar el partit. Sí, sí. En ningú moment nosaltres hem volgut fastidiar a l'equip contrari.
No, ja.
Si hem estat donant, facilitats. Però tu ara imagina't, no era millor això que, per exemple, la federació, si tu no dones camp, te assigna una on ells volen. A Barcelona sabem tots que no n'hi ha ningú camp per jugar entre setmana, perquè està tot petat. Ens haguessin enviat, jo que sé, a Matadepera o a Sabadell o a Terrassa o en el haguessin donat la gana. Si això ve que t'estic facilitant les coses, tu no col·labores, però és el que tu dius. Igual estaven buscant els 3 punts.
Jo és que sóc molt mal pensat, Lluís. Sóc molt mal pensat, jo.
Sí, però... Però bueno, això és una situació que... De veritat, he tingut un bon aliat en el districte, que ha sigut el Lucas, que és el cap de territori de persones, que en tot moment s'ha prestat a ajudar-me, que de veritat que el ha posat molt d'interès, cosa que no he pogut dir d'altres persones.
Altres persones, entenc que t'afegeixen el conseller d'Esports i la consellera del barri de la Trinitat, entenc, eh?
El conseller d'Esports ni ha aparegut.
Ja.
Ni ha aparegut. Ni ha donat la cara, ni ha dit res. El més que podia haver fet, encara que dubto que haguessin fet molt, si t'envio un correu, contesta, i dius, mira, Lluís, jo ho sento, la consellera de barri, pues lo mismo, i la tècnica de barri, lo mismo. No han aparegut ni han donat la cara. I això, simplement, ho tinc que denunciar, perquè és una vergonya.
Sí, totalment.
És una vergonya, i, sin embargo, partits polítics, que l'any passat estaven en l'oposició i ara, com estan en el govern, tampoc han donat la cara. Llavors, quan estaven en l'oposició sí que me trucaven. Hombre, Luis, que el campo, esto, lo otro. Ara que estan en el govern...
Ja no interessa el campo.
Esto ho tinc que dir. No m'ha trucat ningú ni ha donat la cara a ningú. I, sin embargo, hi ha partits, és que s'ha de dir, és que s'ha de dir, com Esquerra Republicana i el PDeCAT, que els seus consellers s'han brindat a trucar-me quasi cada dia, a diari, interessant-se per a l'assumpte. I això és vergonyós. Però el vergonyós són els tècnics de barri, consellers de barri, i el d'esport que no ha donat la cara. Això és que no està al districte. Jo el que dic, Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Si no valen, pues que dimiteixin, i si no, que se dediquin a una altra cosa. Perquè si te dediques a una cosa, pues fes-la bé, i si no, queda't a casa i deixa una altra persona més competent.
Ensumem a la denúncia, Lluís, totalment d'acord amb el que dius. Si vols, escoltarem ara el missatge que ens ha deixat el Carlos Pizarro, que també va dirigit a tu, i a part que també ells estan patint i han patit la deixadesa del camp municipal de la Trinitat. Ens ho explica en aquest àudio. Escoltem.
Hola, Gerard, ¿qué tal? Un saludo también para el resto del equipo de la banqueta y un saludo también para Luis Vendrell, que creo que está ahí con vosotros en el estudio, así que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, mi opinión sobre el tema de iluminación es que es un tema bastante delicado, bastante difícil de entender, ¿no? Y es una situación bastante ilógica, ¿no? Porque que se suspendan los partidos del Barón de Viver, pero no se suspendan los partidos de otros equipos que juegan en el mismo campo, e incluso en la misma categoría y en el mismo grupo, como es el Montsant de la Pera, que juega habitualmente los sábados por la tarde, pues es bastante difícil de entender, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este sábado que hemos jugado, jugamos en casa el sábado por la tarde, la segunda parte se disputó de noche y con esa iluminación, y yo sinceramente, si hubiese sido el árbitro, hubiese suspendido el partido, porque había zonas del campo que no se veía mucho. Pero bueno, el problema está aquí que se suspendan los partidos del Barón y el resto no. Eso es un tema aparte, que no lo entiendo, por cierto, pero bueno. Otro tema que tampoco entiendo es que la multa la pague el Barón de Viver cuando el campo es municipal. Yo creo que aquí las multas, al menos económica, la tendría que asumir el ayuntamiento, ¿no? Que el campo es suyo. Y tanto el Club Deportivo Trinidad como el Barón de Viver llevamos bastantes meses detrás del ayuntamiento intentando que arregle las deficiencias del campo, y bueno, están tardando demasiado y están habiendo ya consecuencias, como por ejemplo esto del Barón de Viver, que se están suspendiendo y multas, y por lo que veo el ayuntamiento todavía no está haciendo gran cosa por arreglarlo. Sí que hemos conseguido que arreglen el agujero en este parón que hubo en Carnaval, y han arreglado, lo han dejado bastante bien, pero el tema de iluminación, tanto para entrenos como para partidos, es un tema que corre bastante prisa, y creo que el ayuntamiento debería poner manos en el asunto ya y arreglarlo cuanto antes. Pero bueno, ya sabemos cómo van las cosas de Palacio, las cosas de Palacio van despacio, y por lo que tengo entendido, hasta abril, finales de abril, no van a ponerse con el asunto de iluminación. Es un tema, bueno, como te he comentado, es un tema bastante ilógico, que yo sinceramente, todo esto viene a raíz del primer árbitro que suspende el primer partido del Barón de Viver, que lo suspende, a mi juicio, lo suspende bastante lógicamente, y el segundo partido que se suspende simplemente viene porque el árbitro que llega al campo viene con un informe que iluminación deficiente, agujero en una de las áreas, y cuando llega al campo y ve que sigue igual, está obligado a suspenderlo también. Entonces nosotros, tanto el Cerro como la Trinidad como el Montsant, no tenemos este informe, y entonces cuando viene un árbitro es a su juicio, a su criterio, y decide tirar para adelante el partido. Pero yo creo que, sinceramente, si hubiese suspendido más partidos, lo hubiese visto lógico. Pero bueno, espero que se solucione todo este problema pronto, y bueno, espero también veros a vosotros en las próximas semanas, a ver si me puedo pasar un día por ahí por el estudio, y así para comunicar que está todo solucionado, la iluminación está ya funcionando correctamente y podemos entrenar todos los equipos en perfectas condiciones. Un saludo a todos, que vaya bien.
Lluís, ¿qué te sembra las declaraciones de Carlos Pizarro?
Ni yo mateix ho podria dir, ni jo. Però és lamentable, ¿eh? És lamentable perquè mira que portaven tres queixança, però, a veure, jo tinc entès, digo, que el gestor que había en el contracte, segons tinc entès, que posava ben clar que totes les deficiències de el camp de futbol les tenia que arreglar el gestor que havia. Uh-huh. Llavors, què és el que ha passat? El gestor aquell ja no està. Què és el que ha passat? Que ara ha entrat un altre gestor i s'ha encontrat amb tot el marrón. El marrón del forat, el marrón de les llums, perquè, a veure, el gestor que havia pues, no s'ha gastat un duro. A veure, si en el contracte posa que tu has de mantenir les instal·lacions en condicions, a veure, qui és el culpable, el districte o el gestor. A mi m'agradaria que un dia convidéssiu a un tècnic de l'Ajuntament que sàpigui aquesta situació, què és el que ha desencadenat aquest motiu. És que nosaltres també estem culpant al districte, però no ha de ser així. No ha de ser així perquè m'agradaria que aquest contracte sortissi a la llum. Llavors no tenim per què carregar tant amb el districte. Mm-hmm. M'entens el que t'estic dient?
Sí, no? Totalment, sí.
A veure, és que és així. L'Ajuntament s'ha trobat amb aquest marrón també. Bueno, nosaltres evidentment ens queixàvem de la llums al districte. No ens queixàvem al gestor del camp. Perquè, a veure, tampoc nosaltres sabíem que aquest contracte existia. A mi me l'han soltat per ahí, que no sé si és veritat, però si realment és veritat, la culpa la del gestor que havia.
Sí, igualment.
Bueno, però jo dic una pregunta, jo faig un comentari. Si això hagués ocorrit al camp de Sant Andreu, jo me la jugo que allò ja estaria arreglat i s'hagués arreglat. Perquè aquí no se mide por el mismo rasero a todos los equipos. El Sant Andreu es el Sant Andreu, y el Buen Pastor, y el Barón de Viver, y la Trinidad son otra cosa. Recordo que por crear un precedente, en la temporada 91-92, el Sant Andreu estava en obres en el camp, i clar, quin camp havia per jugar? Pues en l'estadi olímpic, no hi ha ni un problema. El Sant Andreu sí, es crea un precedente. El Espanyol no tenia camp de futbol, pues que juegan en el estadio olímpico. Las comparaciones son muy odiosas. Pero yo te digo una cosa, si a Sol le pasa al San Andreu, el San Andreu no le había sido suspendido ningún partido, para que el ayuntamiento le había sido buscado una solución. ¿Sí o no?
Potser. Uh-huh. Bueno, suposo que cadascú té la seva opinió. Jo crec que en aquest cas sí que em decantaria més pel que dius tu, Lluís, més que res perquè hem vist altres precedents en altres clubs i en altres més petits i ha passat això exactament, però bueno, en aquest cas, com a mínim, i buscar la nota positiva de tot això, és que ara per fi podreu recuperar els partits que us han suspès i a més sembla, ara ja parlant a nivell esportiu, que les coses comencen a sortir millor perquè passat cap de setmana vau aconseguir la victòria.
Aquesta setmana, te dic una cosa, vaig disfrutar com un camello, encara estic més ronco, de lo que vaig cridar. Te dic una cosa, ja sabeu que visco a Cunit i valgué la pena baixar per veure el partit, Vaig disfrutar com un bebé, uh-huh. De veritat, el Gavà, l'Sporting Gavà, un equipàs que te cagues, Un molt bon equip. Només hem xutat una vegada a porteria. Uh-huh. Vam ficar el gol i en la segona part no passaven ni de mig de camp. Però em va afavorir el camp del Bon Pastor, que és molt petit. Mm. I ens vam ficar tots a darrere, vam ficar l'autocar i no va haver de manera. Però això és un triomf que ens dona confiança perquè últimament ja l'equip ja s'està amb el canvi d'entrenador, li ha costat una mica perquè, clar, l'entrenador nou ha fitxat a molta gent nova i bueno, estem veient resultats i a veure si aixequem una mica el cap, no? Amb aquests dos partits aplaçats, a veure si guanyem algun i es podem posar una mica bé a la taula,
Segur que sí, Lluís. Hem de deixar-ho aquí. De veritat, moltes gràcies per entrar per telèfon, ja que no lògicament no has pogut venir al programa, i sobretot ens alegrem moltíssim de com a mínim, malgrat els malgrats i que tot ha anat molt lent i s'han de buscar, seguim buscant responsabilitats sobre el tema del camp de la Trinitat, estem contents de que s'hagi donat una solució i com a mínim podeu jugar, que al final nosaltres ho denunciem, perquè nosaltres el que volem és una normalitat esportiva dintre del districte, no? Que al final això és lo normal.
Sí, sí, sí. S'ha solventat a mitges, ara veurem qui pagarà totes aquestes despeses, perquè pagar els tres joguers de Bon Pastor, els dos joguers de Vallbona, petició del Servi, bueno, tot això són unes despeses a afegir al Barón de Viver, i ara veurem qui ho paga, no, no sé.
Bueno.
Jo encara no tinc molt clar, però amb això no comptàvem. Però clar, tenim que seguir competint, no?
Sí, sí, no.
No competim perquè no tenim cèntims, però no sé qui ho pagarà. Però bueno, ja veurem a veure els tècnics de l'Ajuntament com ho solventen. A que és una papeleta per ells.
Bueno, Lluís, esperem que això ens ho puguis explicar properament si et podem tenir aquí a l'estudi, i estarem molt atents també del tema, i de veritat, moltes gràcies per entrar. Ens alegrem molt per haver trobat aquesta mitja solució i us desitgem molta sort en els propers partits, Lluís.
Bueno, a veure. I l'any que ve esteu tots convidats a la inauguració del camp, que suposo que farà aquest estiu, i a gaudir d'una instal·lació envidiable. Per almenys no tindrem problemes de forats ni d'il·luminació. A veure ja si d'una vegada podem entrenar el nostre camp i jugar al nostre camp, perquè ja sabeu com anem.
Segur.
Estem donant voltes per tota Barcelona, entrenant i jugant, és lamentable. A veure ja si amb el nostre camp ja s'ha de solventar.
Allà hi serem, Lluís, no pateixis, que allà hi serem.
Bueno, pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me al programa i, bueno, avui havia cantat una de més coses de les normals. Però
sí,
bueno,
sí, sí.
Una abraçada a tots i força Barón.
Igualment, Lluís, moltes gràcies i força Barón. Que vagi bé, parlem.
Vinga,
adéu. Bé, després d'aquesta extensa entrevista, que és, el Lluís Ventrell no falla mai,
No, la veritat és que no.
Sabem que... Bé, aprofitem, i ja que estem, com que estem ficats a Tercera Catalana directament, us he de dir que el missatge que ens ha deixat el Carlos Pizarro, porter del Club Deportivo Trinidad, no ha vingut sol. Ens ha deixat també
Un sobre
que ens ha deixat aquí a la consigna de la fàbrica de creació de la Fabric Gots, i ens ha dit que obrim mentre fem el programa. Bueno, pues
obrirem, esperem que siguin diners.
Obrirem, no crec que siguin diners, perquè entenc que no seria molt ètic, que fossin diners.
No ens importa, això.
I aquí el que tenim són 1, 2, 3, 4 i 5 carnets de soci del Club Deportiu Trinidad. Hòstia, doncs...
Pues moltes gràcies,
moltes
la veritat.
Moltes gràcies a Carlos, sí, la veritat. A més a més, amb els noms de cadascú. I, ostres, molt bé, amb el número de soci. Mira, jo sóc el soci número 144.
Doncs pues anirem a catar la il·luminació, o què?
Sí, home, doncs...
A veure si es veu el nom. Sí, no?
Que haurem d'esperar una mica, encara. Però sí, no...
No, catar la il·luminació d'ara.
Va, sí, també. Carlos, moltes gràcies des d'aquí, des del programa. La veritat és que t'has currat molt, no ens esperàvem pas. I res, no sé si...
No, res, que moltíssimes gràcies i que l'esperem aquí a l'estudi quan ell pugui venir.
Uh-huh. Sí.
De fet, no ha pogut venir perquè, pels que no ho sapigueu, el Carlos Pizarro és entrenador també de porters en el Turó de la Peira. Doncs potser algun dia haurà de posar-se malalt, inesperadament, no? I els dimarts venir algun dia.
Exacte,
aquí.
No, però després que no se sàpiga que ha vingut, que no. Bueno, que entre nosaltres.
En un mitjà de comunicació
és complicat.
Carlos, moltes gràcies des d'aquí, des de la banqueta, per aquest obsequi que ens has fet. Ens ha fet molta il·lusió. Després penjarem una foto al Twitter, vale? Bé, fem una breu pausa i de seguida ens posem al Unió Esportiva Sant Andreu. Bé, doncs ja tornem aquí a la banqueta de Ràdio Fabra. Entrem directament a parlar de l'actualitat de l'Unió Esportiva Sant Andreu. Aquest passat diumenge vam poder estar la victòria contundent, a més en el derbi, davant de l'Horta. No sé si vosaltres ho vau poder veure, nois?
Bueno, jo vaig estar seguint per Twitter i tal, perquè no vaig poder anar al camp, però sí, la veritat és que era un partit que s'esperava amb moltes ganes, eh?
Jo sí que vaig estar en directe i també vaig gaudir bastant del partit i de la victòria contundent.
Van ser 4 i van poder ser quants? 7.
Perfectament. Va haver el pal de l'Atzi
a la segona part.
No. El Sant Andreu, la veritat, com a petita introducció i anàlisi, va jugar molt bé, malgrat que no crec que és el millor partit de la temporada. Crec que el millor partit de la temporada va ser davant del Terrassa. Però a nivell de joc, la veritat és que es va notar molt impressionant Sergi Serrano. De veritat, entre xerrades amb directius del Sant Andreu els hi comentava que, sisplau, fem el favor de renovar aquest noi. I la veritat és que tot l'equip està molt bé. Va marcar Josu també. I, com sempre, ha estat de forma brutal de la defensa. I un cop més, Carlos Cravioto, que tampoc va tenir molta feina, però també doncs, la feina que va tenir ho va fer impecable, com sempre. Mm-hmm.
Sí, sí. I sembla que Josu, a més, des que va marcar el nou Sardenya, no, és com que ha agafat la dinàmica bona i li entra tot, pràcticament.
El Josu de l'any passat, que va tirar-se tota la segona volta anotant i marcant uns gols increïbles per portar el Sant Andreu al play-off, sembla que ha tornat un altre cop després de que a la primera volta estava potser una mica o que no li sortia les coses o...
A més, és curiós perquè vaig escriure ahir un article sobre la Unió Esportiva Sant Andreu, repassant les últimes 5 victòries i la ratxa tan positiva en la que està l'equip, crida molt l'atenció la quantitat de gols que fa l'equip ara. Molts, eh?
Sí.
Estem parlant 4 contra l'Horta, 4 contra el Cerdanyola, diria, 4 més contra
Sant Feliuenc,
contra el Sant Feliuenc.
Fora, sí.
L'únic partit que va marcar que va ser l'1-0 contra el Sants, però la resta d'aquests 5 partits, crec que l'altre va ser un 3-2 contra el Figueres.
Sí, amb el gol del Cubé.
Si estem parlant de 3, són 16 gols en 5 partits. O sigui que realment és una capacitat realitzadora que potser és el que reclamava l'afició fa un parell de mesos quan cada vegada que veníem al programa estàvem parlant de la mala situació de l'equip.
Sí, aquell dèficit de gol que hi havia, aquell jugar els últims minuts del partit a remolc buscant aquell gol que ens faltava per la victòria. S'ha solucionat perfectament el tema ofensiu. A nivell defensiu s'està seguint, jo crec, una línia durant tota la temporada molt bona. I, home, mira, justament aquesta setmana el president del Sant Andreu, Manuel Camino, va ser guardonat com a millor dirigent del Club Esportiu de l'any 2019. Mm-hmm. I ell mateix, en pròpies declaracions en aquell acte, deia que, vist lo vist, i tal com està jugant l'equip i els resultats que està obtenint, sap que és difícil, però l'objectiu segueix sent guanyar la competició.
Bueno, a veure, difícil evidentment, però són 4 punts, ara mateix està empatat amb el segon, sí. I l'Hospitalet ha de passar per aquí.
Sí. La narrativa l'acompanya, de moment, perquè sí que és veritat que al principi, i aquí ho apuntàvem, que els equips d'Azparn, sobretot el David Udella, que agafaven la seva velocitat de creuer a la segona volta, no? En aquests partits que està començant ara el Sant Andreu a imposar-se amb bastanta contundència. I és que, a part de les dues jornades finals que són Europa i Terrassa, que són les complicades, li queda la Pobla fora, que és dins de poc, i després l'Hospitalet a casa, que no és anar al seu camp, és que vinguin aquí amb l'afició i ja tot això és un plus.
De fet, el Sant Andreu va estar a punt de guanyar la feixa llarga, si no vaig equivocat. Van empatar a 1 o a 2?
No, 0-0, si no m'equivoco.
Sí, sí. Sé que era un empat, però... Uh-huh. I no va jugar gens malament, per tant...
Contra tot un Hospitalet és bon resultat.
I el Narcís se la diria que només s'ha perdut un partit, que va ser... No recordo contra qui era.
Contra...
Peralada?
Peralada, sí.
Pot
Peralada.
Ser Peralada, Peralada, que era inesperat al final. I és un fortí, el Narcís Sala. Per tant, jo crec que seguint jugant així, inclús sabent remuntar, perquè hi ha hagut partits que hem començat perdent i s'ha aconseguit remuntar, crec que és important també saber jugar en aquestes situacions. Mm-hmm. Si seguim igual, coincideixo amb el president, que l'objectiu hauria de ser quedar primers, perquè quedar primers et dona la vida pel play-off. Jugar una eliminatòria només per ascendir...
Sí, no, és que és una cosa molt important. Home, és de jugar-ne 3 o 4, millor una. Sí.
És un tòpic, però el Sant Andreu ara mateix depèn de si mateix, al final. I jo crec que el moment on estem ara és propi dir que si depèn de si mateix ara mateix és, molt, és factible, no molt factible, sinó factible, que pugui arribar a aquesta primera plaça.
Hi ha una cosa certa, que jo crec que hi ha hagut dos punts d'inflexió. Un, el dia de l'Europa, que va ser un partit molt treballat i es va treure endavant potser no de la manera més vistosa, però sí amb molt, 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 o sigui, molt de treball, moltes ganes i de més. I després jo crec que el punt d'inflexió més gran és el gol del Cubé contra el Figueres, al minut 90.
Sí, sí,
sí.
Perquè des de llavors és com que l'equip ha canviat. O sigui, és com que, jo què sé, aquell gol ha donat una visió del, de, bueno, que ja estem aquí, estem aquí arriba, pues a saco, ja fins al final.
A la jornada del Figueres, me'n recordo que si va marcar el Cubé, era la victòria als 3 punts, l'Europa en aquell partit va perdre o va empatar, és a dir, en aquell partit es va començar a marcar una mica la diferència, que recordem que ara són 5 punts respecte a l'Europa, 8 respecte al,
fora del play-off,
al, sí, al cinquè fora del play-off, o sigui, és una diferència bastant gran, i ja com que et comences a enganxar aquest tren, aquest vagó de 3 equips de la classificació, i el partit de l'Europa era un partit que per joc potser a la primera part semblava que se'ns emportaven pel davant, però al final amb ofici, que al final no tot és jugar bé, sinó que els resultats també importen, doncs t'emportes un partit molt complicat.
I a més, amb moltes dificultats està aconseguint el Sant Andreu guanyar partits, perquè les últimes 3 jornades el Sant Andreu ha jugat amb 7 i 8 baixes.
Sí, bueno, això és un
jugadors
altre,
de planter de...
És un altre punt, sí.
Sí, sí, és que comptant està Noguera a la defensa i Carroza. Després està, bueno, actualitzem aquesta setmana amb Ton, que va tenir un cop a l'ombro, si no me recordo,
sí,
malament.
Sí, sí.
També va sortir Víctor, però Víctor semblaven unes molèsties. Suma-li a Laro Setién, a David Serrano, a Sergi Moreno, a
Ferran Brugué,
a Serra Mitja també.
Sí. Uf. Sí, sí, no, diria que dos o tres dels que has comentat sí que podran jugar cap de setmana, perquè és el que dèiem, eren molèsties, i diria que el de Ton va quedar al final en un cop, que per ser jo en directe, inclús em pensava que havien dislocat l'ombro, però bueno.
Sí, bueno, dir que Ton no juga per acumulació de targetes.
Ah, doncs pues mira.
O no juga aquest, o no juga, o el següent potser el provoca per arribar net a aquesta part final de la temporada ja, perquè aquí actualitzarà em surt que...
Se suposa que en el partit que se suposa que juga contra el Reus, aquell no compta.
No, no diria que no compta.
Sí, o sí, per les targetes sí.
Exacte.
Recordem el cas de Josu a la primera volta, que va computar la sanció contra el Reus.
Clar, és que és
i
això.
Per això va demanar a la Pobla que es donés la victòria pel 1-0 perquè Josu havia incomplert la normativa, però és que l'havia complert, perquè el partit del Reus serveix per netejar-te de targetes.
Clar, és que és això.
Doncs
això.
Ho desconeixia totalment, doncs, bueno, mira, doncs millor, si ho pot complir-ho amb el Reus, doncs endavant. I a més, bé, 3 punts que ja estan a la butxaca amb aquest partit, veurem què passa també a Castelldefels, que no està fent una mala temporada, per tant també...
Bueno. Aquí a l'anada ens van posar problemes, no sé si va ser un empat, no, si no m'equivoco.
Jo crec que un empat.
Sí, 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 pot ser, pot ser, pot ser. I no és un equip que va jugar malament, per tant, haurem d'estar atents. Ara, quan acabem de parlar de la secció, farem la porra. Voldria que també que entréssim a parlar...
A mi m'agradaria dir una última cosa.
Sí.
Després de 3 mesos és el moment que passeu comptes amb mi directament. Quan vaig dir que l'equip estaria a dalt... que acabaria, que potser guanyava la Lliga, inclús.
Jo ja ho he dit.
A veure, ¿dónde está todo eso?
Jo ja t'ho he dit.
El tema és... O sigui, aquestes paraules no tenen cap tipus de validesa des del moment que ets de l'Atlètic de Bilbao.
Però que a més igual.
Perquè al final, l'optimisme de los leones...
Però jo què dije?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
no, ho va dir, ho va dir.
Total, no, reconeixo.
S'ha de dir, s'ha de dir.
Ja està. Ha tingut el teu moment de glòria.
Hombre,
ha passat les comptes, ja.
Sí. Bé, el que queda encara.
El que queda
fins
encara.
Fins al final de Lliga.
I si es compleix, jo el primer content, o sigui...
Home, i tant,
sí.
Endavant.
Tot sigui això.
També entrem en una setmana important pel Sant Andreu. Recordem que aquesta setmana celebren els 50 anys de l'estadi Narcís Sala. De fet, demà mateix, dimecres, hi ha l'exposició de diversos objectes i diverses coses emblemàtiques que per cert han aportat aficionats però també jugadors del club, tant són samarretes com medalles, copes, etc, que serà molt interessant de veure. I a més, hi haurà una taula rodona de debat entre exjugadors, exentrenadors i membres del club actualment, que té pinta de ser força interessant. De fet, sense anar més lluny, tenim els exjugadors com Dani Solsona, com Ramon Maria Calderé, tenim l'exporter del Sant Andreu, mític i actual porter del Badalona, Morales, i a més també tindrem doncs, exentrenador Jaume Creixell, que bueno...
Tens ganes, eh?
Jo, sincerament, no entenc gaire...
Me la tallo i ja em faig monja.
Sí, no entenc gaire la invitació... aquesta persona, però bueno, és totalment...
Bé, és respectable, lliure. Potser demana disculpes a alguna història d'aquestes, eh?
Bueno,
mai se sap.
Deixem el tema. No, al final, Jaume Creixell forma part de la història del Sant Andreu, tant sigui bona com dolenta, per tant, doncs amb tot el dret de que el convidin. I jo crec que serà interessant, nosaltres no ens ho perdrem, per tant convidem a tothom que vagi demà a la Biblioteca Can Fabra, que a partir de 6:45 de la tarda per viure aquesta taula rodona i a més disfrutar de la inauguració d'aquesta exposició, que ara mateix no recordo quina és la durada, però que us convidem a que hi aneu. I a més, al cap de setmana, on el Sant Andreu en teoria descansa per aquell partit davant del Reus, hi haurà un partit homenatge també a l'estadi Narcís Sala, justament allà a l'estadi, de veterans entre el Sant Andreu i el Barça. Per tant, un reclam important veure jugadors tant d'un equip com de l'altre, que per cert hi ha jugadors que inclús coincideixen que han jugat en els dos equips.
I amb quin aniran? Vull jugar amb cadascú.
Jo modestament vaig amb el Sant Andreu.
No m'estàs entenent.
Et referia als jugadors.
A mi sí. Amb qui vagis m'és igual. Jo dic...
Simpàtic el tio. Amb quin aniran? Pues no ho sé, potser és canviar la samarreta a mitja part.
Per això és el que deia, sí.
Pot ser. Bueno, història viva, no? Del club serà important, serà emocionant i a més és aquesta... aquest sentiment, no?, de que, bueno, potser doncs nosaltres, que, bueno, jo en el meu cas, que segueixo el Sant Andreu gairebé des d'aquell ascens davant del Mazarrón en 2005, com altres, doncs, per exemple, l'Aleix, que suposo que tu...
Sí, bueno, des del... jo des del playoff del Barça B.
Amb el Barça B, exacte, també, sí, exactament. Sí. I el David, que...
Jo sóc més nou.
Però que justament amb la incorporació dels esports, doncs, també et vas començar
sí, és veritat.
A involucrar-me amb l'equip, per tant
sí.
Tots tenim motius per assistir a aquests actes i per tant us convidem a ser-hi a tots. A més, el reclam millor és que estarem nosaltres i com que tots som tan guapos, doncs us convidem a que vingueu.
Ens sabran reconèixer.
I tant. Bé, fem la porra, si voleu, sí. del partit davant del Castelldefels. Si voleu també podem fer una porra del partit de veterans, a passar que això pot quedar un...
No, si vols el de Reus, si posem tots que guanyem.
També. Això t'ho diria l'Alba, però bueno.
Ojalà, tio.
Això t'ho diria l'Alba. Va, comences tu, Aleix.
Mira, jo el del Castelldefels, trencant amb la dinàmica del Marca, molts gols.
No.
Sí. No, 0-2, a favor del Sant Andreu.
Bueno, està bé.
Jo, 1-4.
Una 4, molt bé.
És que és la dinàmica, fora de casa, 4 gols les dues últimes visites, fora de casa.
S'ha de dir que en gairebé totes les visites també estem encaixant.
Sí, estem encaixant.
Vale, 1-4. Sí. Que...
No, igual complert, igual complert.
Jo diré un 2-5. Un
2-5. Aleix, no vols dir 3-8?
No.
I començarem perdent.
3-0.
Bueno, tampoc. Estàs cavallat, sí.
Sí, un 2-5. Per tant, bueno, veurem què passa... Esperem que guanyi el Sant Andreu, encara que sigui 0-1 per la mínima, com ens ha explicat el Lluís Vendrell que van fer aquest cap de setmana, que van posar l'autobús, que això el David estarà content perquè és el seu mètode de veure el futbol.
Mare meva, tio. El cliché social.
Sí. Un ocerismo, eh?
Sí, com a forma de vida.
Molt bé. I restarem molt atents a tota l'actualitat, també de tots els actes, com hem comentat, dels 50 anys de l'estadi Narcís Sala. Mm-hmm. Bé, passem a repassar els resultats dels altres equips del districte, Aleix.
Doncs sí, repassem una mica de manera ràpida l'actualitat esportiva del districte. Comencem amb el Besòs Baró de Viver, ja que hem parlat d'ells abans. Refresquem una mica per si algú s'ho ha perdut o no ho ha escoltat massa, que va guanyar la setmana passada als tercers Sporting de Gavà per 1-0. Mm-hmm. Una victòria per la mínima, com hem comentat ara, amb l'autobús posat als últims minuts o en tot el partit.
Sí.
I, bueno, amb aquesta victòria... surt una mica de la part baixa, recordem, com ja he dit abans, el Lluís Vendrell, que porten dos partits menys que la majoria d'equips, perquè hi ha algun que porta un partit menys, però bueno, dos partits menys, i la següent jornada visita a la Papa Blasec, que és un equip que està a 2 punts per sobre, o sigui que si guanya al marge d'aquests dos partits que li queden aplaçats, doncs pujaria una posició més. Passem ara també, seguim a tercera, amb tercera catalana amb la Trinitat Vella, que va guanyar aquesta jornada al Tintoreries Pau Club de Futbol.
No?
Aquest és l'equip que ens agradava,
sí,
no?
Sí,
equip amic de la banqueta.
Hem d'anunciar que, a part d'aquesta, han tingut una altra derrota, que després comentarem.
Els de les tintoreries?
Sí, han perdut Tintoreries Pau Club de Futbol contra la Trinitat Vella per 2-1.
Sí.
La Trinitat Vella, que es col·loca en desena posició, terra més o menys de ningú, amb alguna victòria agafaria el Magòria i el Carmelo, que van per davant, però amb alguna derrota també cauria. I la següent jornada... la disputen contra els segons de la categoria, que és el Sant Adrià, amb 46 punts estan segons de la categoria, o sigui que un partit bastant complicat.
Aquí pas, el Sant Adrià?
Aquí pas, que de moment està a segona posició i, si no m'equivoco, malament promociona per pujar de divisió.
Exactament.
I passem ara a l'altra derrota del club amic de la banqueta des del dia d'avui, el Tintoreries pel Club de Futbol.
Puc suggerir que entrevistem algú d'aquest equip? Encara que
jo,
no sigui del districte.
Jo els anava a proposar que fossin col·laboradors i portar la jaqueta.
Home.
Sí, o jo què sé, però una entrevista, una trucada.
Ho podrem fer.
Bueno, el Cerro ha guanyat 2-0, el Tintoreries pel Club de Futbol, i es situa i segueix i es manté al primer lloc de la classificació amb 42 punts, 6 d'avantatge sobre la Florida, un partit menys, amb 2 partits perduts i 14 guanyats, i ningú n'ha empatat, o sigui que res més a dir de,
sí, sí,
del
Cerro,
que
està intratable.
Pas impecable. Passem, canviem d'esport, a l'hoquei, que els vam rebre la setmana passada i sembla que no els hi vam donar molt bona sort.
No, va ser un partit...
Se rompe l'acuerdo.
Va ser un partit complicat, eh?
Sí, sí.
Contra el Caldes.
7-2 contra el Caldes, que estava per sota ells a la classificació, una derrota bastant dura, s'ha de dir. Però encara es manté aquesta opció d'entrar al play-off, tot i que si no van guanyar el Caldes, que era un equip que estava per sota, aquesta setmana hauran de treballar molt, perquè toca el Capellades, que és el primer de la classificació, amb bastanta diferència respecte als altres equips. Llavors serà un partit d'1-0.
Sí, sí,
el següent.
Tinc una pregunta sobre hoquei, que l'altre dia no ho vaig pensar. Es pot posar l'autobús en hoquei? És complicat, no?
Bueno, jo crec que sí que es pot posar, i més amb porteries tan petites, el que passa...
Però
que
potser... poses a tots davant de la porteria?
No sé,
deixes,
no.
Deixes els estics al terra i...
La propera vegada que vinguin, recordeu-me que li pregunti.
Serà una pregunta interessant.
Sí, sí, oi? Sí.
El Capellades, que ens han informat que és la bèstia negra justament del Club Patín Congrés La Sagrera es mou, mm-hmm. Per tant...
No hi ha millor moment per trencar la ratxa.
S'ha acabat,
sí,
això.
Sí, sí, a més a més, la Marta Montoya, la presidenta, ens ha fet molta èmfasi a que fem difusió d'aquest partit, que tothom vagi a veure el partit, un partit que a més serà retransmès per Xala, per tant...
En farem difusió, n'estem fent ara mateix
fent
i en farem posteriorment.
Sí, sí, no, i tota la sort del món, perquè un play-off ja seria molt bo, però és que un ascens per segona temporada consecutiva, ojo, eh?
Compte. I seguint amb el Club Patí Congrés, La Sagrera es mou, comentarem alguns dels resultats de la setmana que hi ha hagut en el club en general, en altres partits de la setmana. El sènior va guanyar 5-7 a la pista de l'Andorra i es manté de ser del grup B amb 23 punts, i el juvenil A ha superat aquest diumenge també per 1-3 al Heik, que no sé, surt aquí amb les sigles, no sé quin equip és.
Jayek, potser?
Jayek?
Jayek,
sí.
Jayek, sí.
D'acord, no entenia molt bé les sigles.
Sí, sí.
I es manté quart al seu grup de preferent a 4 del segon lloc, que el classificaria pel Campionat de Catalunya, així que animem també a aquests equips, tant els altres, que en són molts i per això no podem dir tots els resultats, a que segueixin endavant, perquè estan fent una gran campanya. I acabem amb el waterpolo, que no ha estat una bona setmana ni pel masculí ni pel femení. No porto massa bones notícies avui.
I a mi em va sorprendre molt el del femení.
El del femení, sí, sí. A mi també m'ha sobtat. Posem que el masculí va passar la seva ronda de quarts de final,
sí,
gràcies a una bona actuació del seu porter, i després van arribar a semifinal, si no m'equivoco, i van perdre contra el Club Natació Atlètic Barceloneta, que després, òbviament va ser un dels finalistes, per 17-8, una derrota bastant contundent.
Aquí podem destacar, per això, que el millor gol de la Copa va ser del Club Natació Sant Andreu. No sé si l'heu vist, però va ser un gol d'esquenes.
No he tingut el plaer de veure.
Des d'una distància considerable, per tant...
El que sí que he vist han estat les parades que va tenir el porter del Sant Andreu, Joao Coimbra, contra el Club Natació Catalunya, que, de fet, estic tenint aquí el vídeo ara mateix al davant de BTV Sports, que és per fotre-li una viada, perquè també està fent... va fer unes parades increïbles. I amb el femení, que és aquesta la sorpresa que parlàvem abans, si posem que el masculí va passar de ronda, el femení no va aconseguir això, perquè guanyava la mitja part 7-6 contra el Rubí, contra el Club Natació Rubí, però al final del partit derrota per 10-11, que la deixava fora de la competició.
Sorpresa totalment inesperada, més que res perquè tothom firmava una final Sabadell-Sant Andreu, com acostuma sent ja habitualment, però les noies de Javier Aznar, es veu que no van poder superar el Rubí, que va fer un gran partit, i per tant es va mereixer també la victòria.
Vale, estic veient ara mateix el gol, goles de Pablo Gómez,
Sí. Sí, un golaç, eh?
Espectacular.
El gol de la Copa.
Espectacular, sí, sí. Espectacular.
La Copa mola, tu.
Està al perfil, està al perfil de l'Esport 3, també ho ha retuitejat el Club de Sant Andreu, o sigui que
ho
si algú vol veure,
sí. Sí, sí,
val molt la pena.
Ho recomanem molt, sí, sí.
I doncs amb això tanquem els resultats d'aquesta setmana.
Bé, a partir d'ara, Aleix, també començarem a tractar molts més esports, perquè com que aquí volem...
Tractarem
donar,
més...
Donar tot...
Corfbol...
Corfbol, caniques...
Béisbol, sí. Que ens actualitzin els resultats també està bé per a nivell de poder informar.
Sí, sí, tant i tant. No, estarem, a partir d'ara intentarem doncs, també portar una miqueta més dels esports, també de futbol sala,
exacte, sí, sí.
Gimnàstica rítmica, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Portarem tot això. Estem treballant en fer-ho, passa que tenim el temps que tenim i no podem estar per tot, però ho intentarem, d'acord? I bé, si voleu encarem ja la part final del programa, parlem de futbol català, aquest cop el David ens deleitarà amb resultats i amb...
Bueno, amb resultats no, més aviat amb dinàmiques.
Amb dinàmiques i estadístiques que a tu t'agraden.
Sí, bueno, passarem una mica per sobre de la segona B, del grup 3, on trobem, com ha destacat, que el Sabadell ha perdut el liderat en favor del Castelló, que no ens agrada això.
No ens agrada gens.
No.
El Barça B segueix tercer, el Cornellà quart empatat amb el Villarreal B, i després trobem un contrast entre el Lleida i l'Olot i l'Espanyol i l'Andorra. El Lleida i l'Olot porten una dinàmica molt positiva, 5 partits sense perdre, i en canvi l'Espanyol porta 5 partits sense guanyar, el qual és molt estrany en un filial de la qualitat que se li suposa, el filial de l'Espanyol,
sí.
I l'Andorra, amb tot el bé que havia començat, doncs un altre cop 5 partits sense guanyar, canvi d'entrenador amb bueno, ha sigut hi ha hagut molta repercussió,
Gabri
l'ha fet fora i no, han posat el que estava a l'Horta, no?
El Nacho Castro.
Nacho Castro, sí.
Sí, sí, sí. Pues això, i amb tot això sembla que no, encara no ha donat resultat.
Després tancant contractes milionaris amb Pirenès, perquè o sigui, Pirenès és de les marques més tops d'andorranes,
sí, sí. Sí, sí.
I amb un projecte que segueix sent de pujar a segona divisió, per tant...
A veure, que no és inabastable la distància, són 8 punts, però igualment la dinàmica no és bona. Tampoc porta bona dinàmica el Llagostera, que s'ha col·locat a la segona meitat de la taula, amb 33 punts, encara lluny de la zona perillosa, 8 punts de la promoció de descens, però igualment la dinàmica no és bona i se li pot fer llarga la temporada. El Nàstic, poc a poc, sembla que va posant una mica de terra pel mig entre les posicions perilloses, són ja 2 partits de diferència amb la promoció de descens, el qual jo personalment me l'alegro molt. I després trobem els casos que parlem tota la temporada, el Badalona i el Prat, que no estan desahuciats ni molt menys perquè estan a 2 punts de la salvació amb 2, perquè del 15è al 20è hi ha 3 punts. O sigui, el QE està a 3 punts de la salvació. O sigui que hi haurà ball de bastons aquí. Perquè després del 15è hi ha el Nàstic que està a 5 punts i sembla que ja surt d'aquestes posicions perilloses i bueno, anirem seguint com evoluciona tot això. I després farem una passada ràpida també per primera i segona catalana, com fem sempre. A primera catalana del grup 1, el Girona segueix sense perdre cap partit i porta 20 punts sobre el segon, o sigui que té pinta que la Lliga la guanyarà
una mica sobrats aquest mes. En modo cerro.
Sí, no sé, una bogeria. La Muntanyesa també va en puny de ferro a l'altre grup, amb menys punts, crec que eren 13 punts, però bueno, igualment són més de 4 partits, o sigui que en aquest ritme a l'abril seran campions de grup.
I ens alegrem.
Ens alegrem molt, perquè és un equip veí.
Sí.
I després, bueno, la menció de totes les vegades als líders dels grups de la segona catalana, el grup 1, el Bescanó, com tota la temporada, pràcticament. El grup 2, la Unificació en Llefià, com tota la temporada, pràcticament. El grup 3, el Sant Cugat Esport. El grup 4, les Franqueses. El grup 5, les Borges Blanques, com tota la temporada. I el grup 6, el Gandesa.
Molt bé, doncs, fet aquesta repassada, bueno, aquests equips, la veritat, que tenen molta pinta que ja d'aquí un mes seran campions.
El Girona B em sembla una cosa de bojos.
I no és el primer cop, eh?
No, ja ho hem comentat una vegada ja.
Del Girona B s'ha de destacar, segons he estat veient pel repàs de segona, bueno, de les divisions d'aquestes baixes de Catalunya, que el seu porter, no em surt el nom, però també l'han recomanat com un possible porter d'aquests que poden acabar descomptant com estrella, potser no mundial, però sí espanyola, o sigui que també li hauríem de posar l'ull. No em sé el nom ara, perquè ho he vist aquest matí, però he dit, ostres. I mira, ha estat comentar-ho.
Interessant saber-ho.
Sí, interessant, una petita dada per si algú es vol interessar.
Bé, ens ha quedat un programa maco, no?
Molt maco. Just Vendrell no falla mai.
Sobretot no falla mai.
Molt maco, Carlos, amb aquests carnets que després publicarem a les xarxes. I res, nois, gràcies per un dia més haver vingut, per portar-nos l'esport de Sant Andreu, i ho seguirem fent d'aquí un parell de setmanes amb tota l'actualitat esportiva del districte. Moltes gràcies per venir, nois, i
a tu, home.
Seguirem endavant. També moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i, com sempre, us dic que l'esport us acompanyi. Fins aviat!